Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Manel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
També nosaltres, la Maria Jesús Canitaris, redactora de política, redactora en cap política de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
Nosaltres també el Juan Carlos Valero, director de Relacions Institucionals de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel, benvingut també.
Molt bona tarda.
I el convidat d'avui, el Conversa, el senyor Jordi Cornet. Senyor Cornet, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és secretari general del Partit Popular Catalunya i també és el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Tot bé, no?
Tot molt bé.
Molt bé. Escolti, primer programa del mes de juliol del Converses. A punt ja les vacances o encara no té les maletes fetes el senyor Cornet?
Bueno, encara tenim molts dies per davant per fer vacances.
Serà un ferro juliol, perquè serà un mes de juliol, diuen que força calorós. I un també mes de juliol, jo crec que especial pel Consorci, perquè estan vostès en la celebració del centenari, dels 100 anys del Consorci de la Zona Franca, que déu-n'hi-do 100 anys, no? És una llarga vida, suposo que amb moltes coses, bones i dolentes, però si ens hem de centrar en l'actual, quin balanç faria vostè ràpidament d'aquests 100 anys?
Pues la veritat és
tot que no els ha viscut tots aquests 100 anys, però bueno, en fi, ja ens agradaria a tots viure 100 anys.
Això estaria bé. La demografia apunta que
anem per aquest camí,
per aquest camí efectivament, i cada mes.
Ja ens hi trobem.
Afortunadament, amb els avanços
mèdics,
socials, medicinaris i que estem aconseguint, no? Aviam, la veritat és que han sigut 100 anys d'èxit, no? Sempre es diu, i perquè siguem conscients de que els moviments socials que a Catalunya s'han fet moltes vegades han sigut molt positius. Jo vull recordar que fa 100 anys va haver un moviment social que es van inclús reunir 535 ajuntaments i es van reunir també a la plaça Sant Jaume i es van reunir a la Generalitat de Catalunya per demanar efectivament que es creessi l'embrió del que tenia que ser el Consorci de Zona Franca, i això es van fer conjuntament amb el govern d'Espanya i amb la societat civil catalana. I això va ser l'embrió per fer uns terrenys que després tenien que obrir-se al mar per fer un obrir-se al sector, al comerç internacional. I aquest va ser l'embrió d'una societat que era pròspera, una societat que volia unir-se i que, amb aquest cas, els empresaris, Foment del Treball, conjuntament amb, com he dit, molts ajuntaments i les diputades, i bueno, en aquell cas, pues, associacions empresarials, sindicats i, insisteixo, pues, govern d'Espanya i en aquell cas la Generalitat de Catalunya, que llavors no era Generalitat, era una altra entitat, pues, van conjuntament crear aquesta associació que va ser al final pionera i es va crear, pues, aquests 6 milions de metres quadrats de terreny, que llavors era un port franc per obrir terrenys i començar a vendre aquests productes a nivell internacional per fer competència a altres ports europeus. Bueno, aquest va ser pioner, i a partir d'aquí el Consorci sempre ha sigut això, ha sigut un motor industrial, i jo crec que ha sigut una història d'èxits, com tota història, doncs, amb les seves ombres, però la veritat és que una història maca.
I escolti, com celebren aquests 100 anys alguns esdeveniments importants? Quins actes marcaran aquests 100 anys? O no tenen previst fer gaire res, perquè encara estem en una sortida de la crisi i, clar, cal ser una mica austers també.
Pues la veritat és que ho celebrem... Aviam, jo sempre dic que les persones fan les institucions, i en aquest cas el Consorci és una institució centenària i ha demostrat que no és que sigui una institució que fa moltes celebracions, però també és cert que aquest delegat és una persona que també... potser els meus fills i la meva dona, com deia vostè amb el tema de les vacances, tampoc és que sigui jo una persona molt addicta a vacances, sinó al revés, una miqueta addicta al treball, no? I aquí amb el personal també ho hem parlat moltes vegades, de que farem un centenari, pues treballar molt més, i aquesta és una miqueta el que estem fent, no? Hem creat, pues, tenim dues fires, la del CIL i la del Meeting Point, i ara hem fet conjuntament amb la fira, amb l'Ajuntament de Barcelona i amb la Generalitat de Catalunya, una nova fira del 3D, que és una revolució industrial que està passant en aquests moments a nivell mundial i que entenem que revolucionarà el sector industrial, perquè és fonamental, que traurà una altra vegada el pols de les fàbriques als països desenvolupats, perquè es construïa amb aquestes impressores 3D tot sèrie de productes amb qualsevol tipus de material, amb una perfecció d'una impressora industrial qualsevol tipus de material, com he dit, i qualsevol tipus de densitat, amb una perfecció i amb un cost econòmic molt baix, i això farà que les economies d'escala torni a construir-se. De fet, ja s'està tornant a construir i a produir a Estats Units i altres productes, productes industrialitzats, i això és el que estem fent. Aquest és un exemple més, no? El intentar innovar una altra vegada més i fer més treball que mai, com la delegació que hem obert a Xina, com altres coses, però sí, intentarem fer algun acte de celebració, i amb això estem. Hem fet un llibre centenari, hem fet diferents moviments de, diguéssim, de recordar, pues, que fa 100 anys, com he dit, el consens de moltes persones van fer aquest consorci.
Sí, sí, en mateix aquí sobre la taula tenim una magnífica fotografia de la plaça de Sant Jaume, de quan va ser, podríem dir, l'embrió de la constitució del Consorci de la Zona Franca.
Sí, sí, aquesta foto, que la, es podrà veure...
És espectacular, la foto, és blanc i negre, però és molt maca.
És una foto que es podrà veure...
Tothom amb barret, Tothom amb barret.
És una foto que es podrà veure al nostre llibre, però efectivament aquesta foto, si la veus de la plaça Sant Jaume, tot plena, amb tots, com dic, ajuntaments i un moment social associatiu català, podries dir que és la típica foto que podria ser qualsevol moment associatiu important de Catalunya de reivindicació. I en canvi, més que de reivindicació, va ser d'aconseguir...
I d'unió.
I d'unió, efectivament. D'aconseguir el que és la història del Consorci. Jo m'agrada dir, per això és el que jo estic intentant fer des que soc delegat de la Zona Franca, sempre ho he fet, però ara més que mai ho faig, és l'eslògan que des que soc delegat estem... És el nostre tarannà, el Consorci, que és sumant esforços podem aconseguir molt més. I això és el nostre
leitmotiv, no?
Leitmotiv del Consorci.
Escolti, quina és ara mateix la salut econòmica, senyor Cornet, del Consorci? Ho dic perquè vostè crec que va agafar la institució en un moment delicat econòmicament, hi havia molt endeutament, la crisi econòmica que estava apretant a tot arreu, mas crec que es van haver de deixar fer inversions. Ara com està tot això que era negatiu i poder és positiu? Expliqui'ns.
Doncs miri, perquè es faci una idea, el Consorci de Zona Franca durant 100 anys solament ha tingut dos moments de crisi econòmica. Una, quan es va haver una desfalcada important amb el cas del senyor de la Rosa, que va veure un problema molt seriós econòmic del pare en aquell cas, i que va generar unes pèrdues molt importants i que va tindre que intervindre l'Estat i l'Ajuntament, i desgraciadament pues, la demostració de que aquesta crisi que hem tingut ara ha sigut una crisi molt important, pues, em vaig trobar un consorci amb unes pèrdues de 12 milions d'euros al 2011 i 27 milions al 2012. I d'això pues, hem aconseguit passar uns beneficis de 7 milions al 2013, de 23 milions al 2014, i hem anat remuntant. En 4 anys hem tingut que reduir, això s'ha aconseguit com? Pues, reduint despeses pròpies amb 8 milions, que és el 25% de les despeses pròpies, en 4 anys. 8 milions d'euros, que es diu aviat. 8 milions d'euros és molt important. Però s'ha aconseguit, com li deia, no? Amb l'esforç de tot l'equip. Pensi que el govern d'Espanya va aprovar una mesura, el ministre Montoro i el president Rajoy, que es té que recordar perquè, clar, és fonamental perquè s'entengui com hem sortit en 4 anys de la crisi, que era que el que es deia la tassa de reposició. Abans parlava molt de la prima aquella que teníem tots, que era la prima de riesgo, que ara ningú se'n recorda. Pues hi havia una altra taxa que ningú se'n recordarà, que era la tassa de reposició zero, que era que ningú podia contractar a nivell estatal, a empresa pública, a reposar ningú personal si es donava de baixa per motius de jubilació o qualsevol. Això feia que reduíem l'administració pública i automàticament reduíem la despesa pública per reduir la despesa financera i de l'administració. Pues, amb això hem aconseguit, entre això i altres, reducció de despeses, doncs 8 milions de despeses pròpies, un 25%, en 4 anys. I hem reduït també la deuta financera. Hem passat, devíem, quan vaig arribar al Consorci, 195 milions d'euros, i ara devem 69 milions d'euros. Un 65% menys de despesa pública. Vam entrar al Consorci i estàvem amb una ocupació del 69% del polígon, 65%. I ara estem en una ocupació tècnica que es diu plena, del 93%. Això com s'ha fet? S'ha fet baixant preus. S'ha fet que ninguna empresa que per problemes de lloguer tingués que tancar, li baixéssim el que dèiem nosaltres, un contracte de lloguer per crisi, baixant-li el preu a 8 anys perquè pogués seguir treballant. És a dir, al final, en resum, s'han pres moltes mesures, que és el que tenien que fer, per intentar aconseguir que aquesta empresa pública fos una empresa sanejada per lo que ara volem fer. Jo dic sempre que sanejar les coses és important. però això no té sentit si no és per servir els demés, com deia abans, per sumar. I ara és quan podem, doncs, amb l'alcaldessa Colau, fer projectes que al final és per la gent.
En parlarem d'aquests projectes, obrim la resta de micròfons de la taula del Converses, Arasa, Valero, Manxó, Maria Jesús. Valero, fa estona que té l'home el dit aixecat per preguntar. Vinga,
sí, a mi m'agradaria que el delegat del Consorci de la Zona Franca expliqués una mica la dimensió internacional d'aquesta institució, perquè tinc entès que darrerament ha intensificat molt aquesta vessant, perquè bueno, recentment en el Salón Internacional de la Logística que organitza el Consorci es va constituir l'Associació Mundial d'Operadors Econòmics Autoritzats, que m'agradaria que expliqués la importància d'aquesta associació i de que sigui a Barcelona precisament la ciutat que va acollir aquesta associació mundial. Després també crec que el Consorci participa en la junta d'una associació de consorcis de zones franques mundials també, que es va constituir a Dubai, no? Uh-huh. I després les relacions amb Xina, que som una mena de porta d'entrada. Aquesta vessant internacional la podria explicar, sisplau?
Sí, mira, com deia abans, no? Sumant esforços aconseguim molt més. Jo li tinc que dir que en 4 anys de delegat hem fet moltes coses i les hem fet amb molt pocs recursos. Ara, com dic, estem molt sanejats i ara anem a fer projectes molt importants i, entre altres, com estem fent aquests 4 anys, ajudar empreses catalanes a exportar. També aprofito aquí per dir a totes aquelles empreses o empresaris que tinguin un projecte per exportar que ho deixin al Consorci de Zona Franca, perquè som una empresa pública que ajudem els empresaris catalans, els empresaris espanyols, els empresaris de l'àrea metropolitana a facilitar que els seus productes arribin al resta del món, però molt, com nosaltres és molt, molt globalitzat, nosaltres ens hem centrat a Xina, que és on hi ha un mercat de consumidors molt important potencial i és el que tenim que nosaltres i allà estem molt, molt especialitzats. Sí, és veritat que el Consorci acaben fer. Jo si algú tinc clar la vida del segle XXI és que tens que amb la globalització tens que innovar, que és fonamental, i tens que liderar. I això es fa pues, com hem fet. Primer es va crear una associació mundial de zones franques que la van fundar 18 zones franques del món. I de les 18 zones franques del món havíem del continent europeu l'única zona franca era Barcelona. I això ho van fer-ho perquè no pot ser d'una altra manera a la globalització, pues, Barcelona i la zona franca de Barcelona té un potencial i té una autoritat institucional que fa que estiguem a tots els llocs on tenim que estar i treballant amb aquesta mateixa línia. I efectivament el CIL, que hem fet aquest any, ha sigut el CIL més internacional de la història. S'han fet 5 events internacionals a la vegada a Barcelona que no han passat a la història i que serà molt difícil que tornin a passar en aquest moment. I entre ells, per no allargar-me, s'ha creat també l'Associació Mundial de les OEAs, que són les agents autoritzats econòmics, que és uns ens econòmics i privats, però que estan autoritzats per els agents públics per tot el tema d'import-export de comerç internacional. I això és fonamental, perquè això és conjuntament amb l'Associació Mundial de Zones Franques, és aconseguir unificar i optimitzar les economies d'escales del que mou a dia d'avui a la globalització, que és el mercat internacional d'importació i exportació. Perquè al final el secret a dia d'avui del segle XXI és com fer arribar la mercaderia a qualsevol punt del món al consumidor final al millor preu possible i al menys temps possible.
Maria Jesús.
Jo li volia preguntar sobre les relacions entre el Consorci i el govern català, no tant per al tema sobiranista, que també, sinó perquè, segons denuncien les patronals, la política industrial de la Generalitat és pràcticament zero. Tampoc hi ha, està l'excusa de que no hi ha pressupostos, perquè crec que el projecte del senyor Junqueras suposava una davallada del 80% del pressupost destinat indústria comparat amb 2010 o 2011, ara no recordo massa bé. Vull dir, hi ha col·laboració, hi ha missions internacionals o hi ha, no sé si la relació és fluida o el consorci fa la seva feina i no...
Cadascú pel seu costat, vols dir,
exacte,
no?
Sí.
Miri, jo, com li deia abans, no? Jo sempre, si algú pres en aquesta vida, jo sóc, com aquí s'ha dit, secretari general del PP Catalunya, porto 8 anys, i han sigut 8 anys amb l'Alicia Sánchez Camacho, que li puc garantir que ha sigut els 8 anys de millors resultats de la història del PP català, de tota la història de la democràcia. Hem aconseguit els millors resultats de la història. I ho ha aconseguit l'Alicia amb l'equip que ha muntat, que jo crec que ha sigut a passar meu com secretari general. I això es aconsegueix, com li deia abans, sumant esforços i muntant equip. Segon, la meva experiència personal a viure a Catalunya és, com vostè podrà entendre, és si ets del PP català amb els últims 35 anys, la veritat és que jo no estic molt acostumat a que m'estimin ni que em diguin, em aplaudeixin, ni que ser un crac de morcitos i tal. Però en canvi,
ni que li agraeixin res, no?
I ni que m'agraeixin res. Però en canvi sí tinc que dir-li que amb la intimitat m'estimen molt. I per què m'estimen molt en la intimitat? Perquè fora bromes, i és veritat, la vida demostra que ho té que ser rigorós i les coses es tenen que sumar perquè és l'obligació dels polítics. Jo vaig participar a les negociacions que vam conjuntament amb un altre equip dintre del Partit Popular, en aquell moment era el Jorge Fernández, que vam tancar els acords de la Diputació del Valor de Barcelona amb el govern de Convergència i Unió, i en aquell moment era l'Oriol Pujol. També vaig participar en l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Ara hem acordat amb l'alcaldessa Colau els pressupostos del Consorci de Zona Franca i de les comptes del Consorci de Zona Franca. I si algú ha après, com li dic abans, és que si tu creus que la vida tens que anar cada un pel seu costat, estàs mort. Sempre es té que sumar. I el secret de sumar és buscar acords amb el que les dues parts guanyem, i les dues parts guanyen sempre no quan els beneficiaris siguin les dues parts, sinó quan els beneficiaris són les persones.
Quan diu que sent carinyo a la intimitat, vol dir que la Generalitat a vegades li demana ajuda?
No parlo de Generalitat, parlo en general. Em refereixo que al final a la vida un és presoner dels, com diem, no? La teva experiència, i la gent al final pues, té cert prestigi, té cert virtuts i defectes, i la gent et coneix com ets, i llavors si alguna cosa tinc jo, i crec que la gent ja, perquè Catalunya és un poble i ens coneixem tots perfectament, i més a cada un amb el seu àmbit, i si alguna mínima experiència tinc jo és que tothom coneix que jo el que dic ho faig i el que pacto ho compleixo, i a partir d'aquí mai he pactat res que sigui per benefici personal, sinó al contrari, per benefici dels altres. Però això és molt important, i a més, insisteixo, les coses tenen que efectivament solucionar. No podem anar, i jo li dic que la Generalitat de Catalunya, i això m'ha passat amb la Generalitat anterior i m'està passant amb l'actual Generalitat, sí que hi ha persones dintre de la Generalitat que estan d'acord amb aquesta línia i anem solucionant problemes. I en canvi hi ha altres persones dintre de la Generalitat que efectivament retrasen la solució dels problemes, amb la qual cosa no solucionen els problemes.
Això són les
persones? Com pot entendre, no li
són persones tòxiques.
No li diré, perquè en altres coses, com li estic dient, estic parlant com delegat de la Zona Franca de Barcelona. Jo com delegat de la Zona Franca de Barcelona, la meva obligació, i això ho entendré perfectament, i el president Rajoy ho explica molt clarament, no tenim que fer teatrillos, ni tenim que fer... Aquí el que estem és per solucionar els problemes i no per generar-los. I l'obligació de la Zona Franca de Barcelona és crear indústria i és crear complicitats amb l'Ajuntament de Barcelona i amb la Generalitat de Catalunya, i amb això em trobaran sempre. I jo estic convençut que ho aconseguirem. I de fet amb la Generalitat estem ara en un parell de temes importants industrials que estic convençut que aviat intentarem i aconseguirem anunciar, i que seran benefici de tots.
Sí. No ens pot avançar res. De...
No, perquè està i li dic, molt... sincerament, està hilvanat.
S'està cuinant, Sí. Molt bé, ara et deixo, Manel. Situem els oïdors. Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Daniel Arasa, Juan Carlos Valero, el Manel Manchó, Maria Jesús Cañizares, el convidat d'avui, el senyor Jordi Cornet, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, una institució que està complint aquest any doncs, el centenari dels 100 anys. Manel, ara sí, endavant.
Sí, no, que vostè deia que acabava d'aprovar els pressupostos de la Zona Franca amb la presència, amb la col·laboració de l'alcaldessa de Colau. Jo li volia preguntar la relació precisament amb la senyora Colau, perquè des de l'inici, amb tots els canvis que molts van dir que es farien, al final no sé si s'estan produint o no, i no hi ha massa diferència entre la relació que tenia vostè amb el senyor Trias i ara amb la senyora Colau. És a dir, hi ha marcat prioritats diferents o estan col·laborant d'una forma bastant semblant?
Bueno, jo com pot entendre, com secretari general del Partit Popular li podria explicar i parlar bastant de la senyora Colau i del senyor Trias, cosa que no faré, òbviament, perquè aquí no parlo com secretari general del Partit Popular, sinó parlo com delegat de la Zona Franca, i en aquest cas el que parlaré és amb una relació institucional que entenc que és la positiva. L'alcaldessa Colau, el que ha pactat amb el Consorci de Zona Franca, ho ha complert. I jo amb això tinc que dir que no solament soc respectuós, sinó que a més tinc, amb aquest tema tinc que dir que els dos hem acordat coses que són beneficioses per a la ciutat de Barcelona. L'alcaldessa Colau i el delegat de la Zona Franca del Govern d'Espanya vam acordar construir 58 vivendes socials perquè eren bons per als barcelonins i així ens ho vam acordar. I això va servir per aprovar el que serien els pressupostos del Consorci de Zona Franca, entre altres coses. I això va ser perquè quan vam tindre la primera reunió ella i jo li vaig plantejar que el Consorci de Zona Franca sempre havia sigut un marc de consens i era una eina industrial, però una eina important de consens perquè sempre ha sigut una empresa pública que no s'entén que no funcioni sense les prioritats que l'Ajuntament pot aportar. I això l'alcaldessa en principi ho va entendre i per això vam aprovar aquestes pressupostos. Ara, abans de finals de juliol, tenim que aprovar les comptes i els pressupostos que ve. I també estem treballant en aquesta línia. I jo crec que aconseguirem també amb aquesta mateixa línia intentar posar per davant de les legítimes diferències ideològiques que puguin existir el que és el més important, que són els barcelonins. I jo tinc que dir, i ho dic perquè així ho penso, que igual que amb l'alcalde Trias, que també hi havia moltes diferències ideològiques, es va aconseguir en 3 anys o 4 a unir esforços i aconseguir prioritzar Barcelona, amb l'alcaldessa Colau espero que a finals de juliol també prioritzem Barcelona i els barcelonins i amb aquesta línia seguim treballant. Pensi vostè que Barcelona i el Consorci de Zona Franca, en aquest cas concret, és després de l'Institut Municipal de l'Habitatge, ara mateix, l'ens públic que té més terreny per desenvolupar de vivenda pública i privada com ens públic. Tenim 2.000 vivendes, de les quals unes 500 aproximadament són públiques. I li puc avançar ja avui que el delegat de la Zona Franca està disposat a donar prioritat a aquestes vivendes amb la propera legislatura a que siguin una prioritat per als barcelonins.
Molt bé, fet aquest anunci, és el moment que el Daniel Arasa pregunti. Endavant, Daniel.
No, a mi m'agradaria primer, potser per aclarir pels oients, per què les zones franques avui dia, perquè no la de Barcelona en general, perquè sembla que en altres èpoques, mercats tancats, arancels, semblava lògic per promocionar. Ara avui en dia dona la impressió que en mercats oberts ja no faci falta. Això un petit aclariment. I ara el que volia preguntar és que tenim a Catalunya, Barcelona, que havia sigut una ciutat molt industrial, avui en dia no ho és, una gran part de la indústria a Barcelona, a Catalunya s'ha anat, també molta part d'Europa s'ha deslocalitzat, mercats emergents o països emergents com Xina han destruït una gran part del que podem dir la capacitat de producció a Occident. Hem d'anar a una reindustrialització claríssima. Llavors, què fa el Consorci? Què vol que sigui el Consorci en aquesta reindustrialització?
Miri, ara tenim 4 anys per davant, que són 4 anys d'una història d'èxit. Si ho aconseguim entre tots, si jo crec que podem aconseguir. Al Consorci de Zona Franca tenim quatre projectes estrella que canviaran, i ho dic de tot, amb tot el meu respecte, que s'entraran unes bases noves d'un consorci que serà diferent absolutament al que hem conegut fins ara. Tenim el projecte del barri La Marina, que estem parlant d'unes 1.500 vivendes, que estem parlant d'equipaments, que estem parlant de serveis, que amb aquests quatre projectes, està parlant del barri La Marina, però parlo d'aquests quatre projectes, que són el barri La Marina, les cases de Sant Andreu, el gran centre comercial per consolidar, que està aprovat i l'única a Catalunya per part de la Generalitat de Catalunya, de la City Mollet, i l'ampliació de la zona franca duanera, que després amb això et contestaré el que m'has preguntat. Aquests quatre projectes, el Consorci, abans de Nadal, vol llançar un concurs públic per buscar un soci privat en cada un d'aquests projectes per intentar aconseguir que aquests quatre projectes desenvolupar-los a la vegada. I desenvolupar-los a la vegada perquè, com a empresa pública, el que volem és fer aquests quatre projectes a la vegada per aconseguir aquests barris que es faci vivenda pública i privada allà, per que aquests barris avancin, perquè el sector privat també facin obra allà i facin barri allà. I això faci que el treball comenci ja a fer-se i comenci ja a veure molt més llocs de treball i amb molt més rapidesa que el que no hi hauria si no fessi el consorci. Quatre projectes. Anem a centrar-nos en l'ampliació de la zona franca aduanera, com tu m'has preguntat, per què és tan important. Mireu, al segle XXI, com tu dius, i és veritat, una zona franca aduanera, quin és el paper que fa? És fonamental, i més ara més que mai. Perquè tu, quan estàs parlant d'una zona franca aduanera, el que és una zona franca amb la que tu limites el joc amb tema d'impostos, i vol dir que tu pots allà aportar totes les mercaderies i pots aportar o enviar tots els productes que poses a aquella zona franca aduanera, i allà pots manipular i inclús fabricar aquests productes i no pagues impostos mentre que estan allà. I això vol dir que aquests productes tu els pots produir, els pots construir, els pots modificar, pots fer la indústria i després els pots exportar a altres llocs, i de moment no has pagat impostos amb origen. I això, econòmicament a dia d'avui, on el cost de cada producte és tan minsa que es valora tot, és molt efectiu tindre una zona franca lliure d'impostos. Per això la Free Zone ha agafat al segle XXI cada vegada més importància. Llavors, per això, un dels quatre projectes estrella de Barcelona és l'ampliació de la zona franca aduanera. El gran problema d'aquest tema, que és un problema polític, i aquí jo aprofito per explicar a la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona que ens tenen que ajudar, perquè això és per al benefici dels barcelonins i dels espanyols i dels catalans, és que aquesta zona franca es té que ampliar, i molt, perquè és un benefici pels que estem vivint aquí. Però això ho controla, perquè per llei és així, l'Estat, perquè les zones franques aduaneres és un control de la política fiscal, de la Guàrdia Civil, política fiscal, perquè és el tema de fronteres, i quan sigui a nivell europeu, ara ho controlen també tot el sistema de modificació nou de les àrees europees. I llavors, no per motius polítics retrasats del segle XIX, tinguem un problema de no ampliació de zona franca aduanera.
Això vol dir que hi ha algun obstacle des d'aquí perquè es tiri endavant aquest projecte?
Això vol dir que tenim que treballar conjuntament, perquè en vez de tindre 200.000 metres quadrats de parcel·la de zona franca aduanera a dia d'avui, puguem tindre 1 milió de metres quadrats de zona franca aduanera, perquè ja puguem construir fàbriques o puguem construir centres logístics on els productes es puguin ensemblar i es puguin exportar i importar a Àsia, al mercat espanyol, al mercat hispanoamericà o a Àfrica. Penseu que nosaltres som geogràficament un punt logístic fonamental, perquè tenim tot el mercat per desenvolupar i de consum de tot Àfrica, i el client natural, que és el que parla com nosaltres, de 570 milions de persones d'habla hispana. I a més tenim l'accés directe a tot el mercat europeu, que som nosaltres. Això és fonamental, i si això a sobre ho tenim en una zona en la que puguem manipular els productes sense pagar impostos fins que estiguin ja desenvolupats en una zona franca aduanera lliure d'impostos, som competitivament molt rentables. No sé si m'he explicat.
Aquests terrenys, tots aquests terrenys, cap on estan ubicats? Aquests terrenys?
Estan ubicats als 6 milions de metres quadrats de terreny que estan a mig quilòmetre del port, un quilòmetre del port i al punt neuràlgic de Barcelona.
Valero, deies?
Sí, precisament aquest polígon industrial, aquesta zona que diu aduanera, és la més important d'Espanya des del punt de vista de zona logística e industrial, no? Com a densitat d'empreses instal·lades i tràfic de mercaderies. Això comporta un problema, que són els accessos, no? Històricament estem arrossegant allò, els accessos al port de Barcelona. Sembla ser que ara ja s'han desencallat, no? Amb la licitació de les obres, la ministra en funcions de Foment ja va venir a Barcelona fa uns dies i es va oficialitzar i escenificar que l'accés ferroviari i l'accés viari, no? per una autovia segregada de camions d'aquí uns anys farà que desapareixin les cues a la Ronda del Litoral, per exemple, no? Perquè els camions tindran una via segregada. I després tenim, això seria el tràfic de mercaderies, i després tenim el transport de persones, que en la línia 9 només hi ha dues paradetes, no? en el polígon, en aquest gran polígon on els treballadors majoritàriament han d'anar en cotxe al segle XXI, no? I com està, no? La continuació de la línia, perquè clar, tothom ha d'anar a treballar allà, no?
Sí. Miri, jo com li he dit, no? Jo he sigut delegat de la Zona Franca aquests 4 anys i vull ser 4 anys més delegat de la Zona Franca, i això dependrà, òbviament, del govern d'Espanya i que em torni a enumerar. Però el que sí li puc dir és que si soc delegat de la Zona Franca serà també perquè, com li he dit, tinc 4 projectes ambiciosos, que espero que si no el faci el següent, i 2, perquè el que sí que em proposo és que Barcelona sigui el líder mundial amb Zona Franca i amb tot el demés. Però això passa, el primer que passa, tot això sap què és per deixar de pensar com pigmeus. I no tinc res contra els pigmeus, sinó simplement contra les persones que al final tenen complexes. Miri, això que diu vostè té raó, però té raó, sap per què? Perquè és el que li han explicat a vostè, però no és veritat. I tenim que començar a explicar la veritat de les coses, perquè no ens tenim que creure el missatge que ens donen, jo no sé qui ho dona, perquè al final és allò de que, com el xiste, no? Quan un va, diu, amb el cotxe i a la ràdio, hay un loco que está yendo en contradicción, dices, joder, un loco, son todos, coño. Pues aquí passa el mateix. Escolti'm, vostès saben que fa aquest delegat que els parla, el primer que va fer fa 4 anys quan va entrar és facilitar el que s'obrissi la nova línia provisional del tren a Manxo Ibérico per als accessos al port, a Manxo, perdona, europeu, amb els accessos al port, perquè poguessin anar en trens ja ample europeu de mercaderies del port a Europa? Això no ho sabien, no? Pues sí, o sigui, des de fa 3 anys ja poden anar trens d'ample europeu de mercaderies del port a Europa. Sap quants trens passen de mercaderies d'ample europeu del port a Europa? Zero o ninguno?
Zero patatero.
O un, cala. O sigui, aviam si ens entenem. El tema de la logística és un món molt complicat, i molt complicat vull dir perquè els costos de logística són importantíssims i fa que les empreses de logística han invertit a dia d'avui, i a Espanya tots els seus costos de logística estan molt centrats en el que és transport de mercaderies per terrestre, i modificar aquests costos de logística amb tren comporta unes dinàmiques molt importants. Llavors, Barcelona no té un problema a dia d'avui d'infraestructures ferroviàries. Sí que té un problema polític de deixar parir a Madrid i que la culpa de Madrid, i a partir d'aquí la responsable és Madrid. Bueno, això és un tema polític. Però clar, el problema de quan tu deixes a parir, que és el que li diguen els meus fills, sempre la culpa la té un tercer, el problema és que tu al final acabes sent un incompetent. Perquè si la culpa de tot la té un tercer, al final tu ets perfecte. I si tu ets perfecte, arriba un moment que tu creus. I com no ho ets, doncs acabes sent un inútil. I si tu vols ser un líder, el que passes perquè al final constantment intentis ser millor. I intentar ser millor és mirar els teus defectes. Barcelona té totes les infraestructures a dia d'avui per ser molt competitiva. I tenim a dia d'avui, tant en l'aeroport com al port, com a nivell terrestre i a nivell ferroviari, infraestructures que es poden incrementar el seu percentatge de transport. Encara estem amb capacitat de que arribi més trens, de que hi hagi més mercaderies amb tren de via europeu, de via ibèric, etc, etc. O sigui, tenim capacitat d'infraestructures i no es fan servir. Amb la qual el problema no és infraestructures. Altra cosa és, i això és veritat, i s'està invertint, de que tenim que invertir en aquestes infraestructures perquè al futur no quedin obsoletes o no quedin absolutament en plena capacitat.
Clar, però si no es fan servir...
Però a dia d'avui no estan... I acabo, perdonin. El problema que tenim ara mateix és que aquí o ets competitiu o estàs mort. I Saragossa està obrint i està fent un port sec logístic que ens està guanyant mercat, perquè està obrint un port sec a uns preus competitius i venent o llogant a preus molt més baixos que els de Barcelona o l'àrea metropolitana. Aquest és el problema, mentre que nosaltres solament fem queixar-nos.
Molt gros el que està dient, eh?
Sí,
molt
gros el que està dient,
que és així.
Que si aquest ample està fet, aquesta connexió està feta des de fa 3 anys, si no s'utilitza és perquè les empreses, pel que sigui, doncs consideren que ja ho tenen.
No és competitiu.
Això simplement és una qüestió de mercat.
De discutir-ho i de treballar-ho i de fer-ho més competitiu.
Però no perquè no estigui fet, sinó de decisió empresarial. Sí, sí.
Aquesta és una realitat.
En aquest sentit, això es pot interpretar com que el corredor mediterrani no és tan important? Això
es pot interpretar com el que estem fent, que el govern d'Espanya, per què està fent el corredor mediterrani? El corredor mediterrani és fonamental, i és fonamental amb la línia que estem fent, que és fer un corredor mediterrani en dues línies, que és l'ample europeu, però també l'ample ibèric. Perquè a dia d'avui les empreses no estan preparades per tindre un ample europeu. I les empreses espanyoles, el que estan preparades avui és per tindre el que es diu doble ample, que és que els trens poden anar amb ample ibèric i quan entren ja a Europa, el mateix això passa a ample europeu. I per això parlàvem de les dues vies. I a mig termini es faran en diferents punts del que és el corredor mediterrani, es faran dos amples. Jo els vull dir que tenim, després de França, som el país europeu amb els millors tècnics de l'Estat d'infraestructures del món. I no és casualitat, perquè tenim les millors infraestructures del món. El que passa que jo insisteixo, si aquí el problema i el debat, que jo ho entenc perquè electoralment a alguns se'ls interessa, si aquí el debat és dir que tot la culpa el té un tercer, doncs això és molt maco. Jo tinc un fill meu que ha anat a treballar fora, a estudiar fora, com molts d'aquests nois que han tingut que anar-se a estudiar fora, però perquè són competitius. I escolti'm, a mi m'ha costat diners i jo ho he pogut pagar, que aquest és un altre dels debats. Hi ha gent que no s'ho pot pagar i és eficient i se li tindria que ajudar a pagar-ho. I per això és tan important les escoles concertades, perquè són escoles que també se'ls ajuda a gent eficient, i els que no tenen doncs també tindrien que ajudar. Però bueno, això és un altre debat que no entrarem avui. Doncs ella em deia el mateix, ja em diu el mateix. O sigui, aquí l'eficiència és fonamental, i el que no es pot anar pel món és anar-te per fora i anar pensant o anar dient, com diem, és que nosaltres som els millors del món. No? Nosaltres no som els millors del món. Que tu tengues un, com tenim, Espanya, és un dels sectors a dia d'avui amb el que el sector turisme és molt important, i la prova d'això és a l'hotel que estem, etc. Però aquí s'està invertint, i ara s'està invertint molt en infraestructures turístiques, però hem passat molts anys que no s'invertia. Ara tenim afortunadament un sector empresarial turístic que està invertint molt, i això fa que no és casualitat que s'incrementi les quotes turístiques del sector turístic i estigui venint molta més gent a turisme. Per què? Perquè és molt important donar servei, perquè al final si tu basses la teva quota turística amb el sol, estàs mort. Ara, si comences a basar-la amb una bona oferta, amb un bon servei, amb unes bones infraestructures, doncs llavors ens canvia. La gent agraeix poder anar, vindre a Espanya i anar amb un AVE a quatre llocs diferents i en quatre dies poder conèixer la pluralitat d'Espanya.
En aquesta línia, per exemple, fa molts pocs dies, aquesta setmana hem conegut que Amazon, que el gegant Amazon, aposta decididament per Catalunya, per Espanya, farà un gran centre logístic a la zona del Prat, vull dir, i diuen perquè tenim bones infraestructures, no? En certa manera. És així, no? Vull dir, això sí. Destrossa molt el missatge d'altres que diuen que no, que les infraestructures són deficitàries, que no estem ben connectats amb Europa ni amb el món. No, escolti, si Amazon ve aquí i diu que es munta aquí perquè estem ben connectats, vull dir, clar, alguna cosa grinyola, no?
És evident, és el que li estava dient jo abans. Nosaltres tenim que intentar, jo ho intentaré aquests 4 anys amb la mesura que pugui, tornar a insistir que aquí el secret de l'èxit no és, torno a repetir, la culpa no és dels altres, la culpa és el que nosaltres tenim que millorar. Nosaltres tenim que millorar molt el tema de les nostres administracions autonòmica, local i estatal. Escolti, jo ho he fet amb el Consorci, jo he demostrat en 4 anys que una administració, en aquest cas una empresa pública, amb els mateixos 4 anys que altres han incrementat la deute i han aconseguit que no els financi ni ningú i que siguin com una administració africana, jo he aconseguit passar d'una deute de 169 a 65 milions. Jo he aconseguit passar d'unes pèrdues de 27 milions a uns beneficis de 23 milions. Es pot fer al mateix lloc, al mateix terres i a un quilòmetre de diferència. És un problema de gestionar.
I negociar amb diferents administracions de diferent color polític.
I perdoni, això, no? I efectivament. I el Consorci de Zona Franca, a més, és una entitat amb la que el plenari està compost pels caps de llista de tots els grups municipals de l'Ajuntament i 4 secretaris d'Estat del Govern d'Espanya, i la president del ple és l'alcalde, ara alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona, i el conseller delegat, en aquest cas el CEO de l'empresa, és el delegat que els parla.
Daniel.
Vostè, senyor Cornet, com a president del Consorci, sap que té molta informació sobre el món empresarial. Jo volia preguntar-li si aquests anys, o aquests darrers anys, tot el tema, això està acabat entre l'economia i la política, no? Però aquests darrers anys, aquest tema del procés i aquesta situació de tensió política a Catalunya, sobre les empreses, com ha influït en un aspecte concret? Si això ha motivat que algunes empreses no hagin vingut i que algunes hagin marxat. Fins a quin punt això ha influït o no ha influït?
Home, és evident que i li dic perquè jo ho he patit, o sigui, nosaltres amb el mercat xinès s'ha paralitzat inversions. Això és una realitat al Consorci i se'ns ha paralitzat operacions. Escolti'm, a l'inversor és molt senzill. Les empreses multinacionals són com els pares de família on tenen uns estalvis, però clar, òbviament amb assessors molt millors. Si vostè té uns diners, on els posa? A un país on hi ha lius o a un país on li asseguren una seguretat econòmica i un interès bo? Pues és evident, o sigui, no perdem el temps. El capital és covard i el capital el que vol és seguretat. I a partir d'aquí, Quan aquí es discuteix si en un segle XXI si ens tenim que dividir o no dividir, volem independència o no, tenim pel carrer tot manta o no, escolti'm, si la gent, o sigui, el problema és que no ens entenen. El capital no ho entén. És com el Brexit, doncs, la gent, això passarà factura, és evident que passarà factura a llarg termini, a mig termini, més o menys, això hi ha moltes discussions, però òbviament, doncs, al final els inversors ara a la CIT tiren menys i vindran més a Madrid o a Barcelona si aconseguim un govern de solidesa, que per això el president Rajoy diu lo del govern de solidesa. No ho diu per estar ahí tranquil, ho diu perquè Espanya es converteixi dels 4 grans països d'Europa amb el país més solvent perquè la gent inverteixi a Espanya, i aquest és el secret. Llavors, primer contesta la pregunta. Sí, ha afectat. És evident que hi ha altres inversors que quan aquest problema no era tan important sobre la seva inversió, és obvi que no afectava la inversió. Per exemple, com hem dit aquí, doncs el cas d'Amazon de logística. geogràficament els costos de competitivitat de Barcelona són òptims per al que explicava abans. Amb el nou corredor mediterrani, que és la inversió que fa la Unió Europea principalment a petició del govern d'Espanya, del Mariano Rajoy, que això no s'explica suficient. Dos, que farà que els productes que es distribuiran des d'aquí arriben a tota Europa en un dia, dia i mig, que faran que aquests productes es podran distribuir a tota Àfrica i a tots els, insisteixo, a nivell de productes per al mercat natural que és el port de Barcelona, a tot el que és a distribució asiàtica i distribució latinoamericana. Això fa que la reducció de costos i de temps és molt important. O sigui, geogràficament som un punt molt rentable per distribució de productes europeus i que accedeixen fàcilment a Barcelona per al port. És evident que era molt rentable i és molt necessari invertir a Barcelona. I el risc en aquest cas, afortunadament, era minsa, o sigui, era un problema de temps.
Molt bé, 5 minutets i acabem la conversa d'aquest dissabte. Alguna pregunta més? Suposo que sí, no?
Sí.
Valero, vinga.
Sí, de cara a la revolució industrial que sembla ser que estem vivint en l'actualitat, amb la incorporació de la impressió en 3 dimensions, 3D, que fa a les indústries fabricar allà mateix a les indústries doncs, els estris i les eines i les peces necessàries i per tant un canvi de model total, no? Aquesta aposta que ha fet el Consorci per aquest saló nou del 3D és veritablement una aposta de futur en el sentit d'implementació ràpida en la indústria catalana, o també serà com el transport logístic que s'haurà d'adaptar a poc a poc? És a dir, la pregunta és, la revolució industrial, aquesta quarta revolució industrial que suposa el 3D...
La pregunta.
Ja està... Bueno, pues això.
Perquè et doni una idea, hi ha un estudi que em sembla que és del Fons Monetari Internacional, no sé de qui és, però és el 70% dels llocs de treball, ho deia el president Rajoy, el 70% dels llocs de treball que tindran els nostres fills de 0 a 16 anys, dels que tenen ara, els que naixeran ara fins als 16 anys, el 70% encara no estan creats. Imagini's vostè si la indústria 3D és important, la 3D i la que vindrà, tot el tema online, tot aquest. Per això el Consorci aposta per no solament les noves tecnologies, sinó per tot el tema, diguéssim, de tot el que comporta tot aquest nou món industrial que és la globalització i el mercat internacional. Hi ha una generació, que la generació Millennium, que ha nascut, ha crescut i que té uns conceptes de pensament i de vida que no té res a veure amb els que estem aquí. Ells, i us expliquen molt perfectament, no funcionen amb criteris d'educació com nosaltres. Ells funcionen per imatges i funcionen per computers ja no es diu megas. És un altre món.
Un altre món.
No saben el que és un diari, no saben el que és un... únicament coneixen pantalles.
No digui pas això, no sap què és un diari.
Sí. Jo ho sento, però és que és així.
El paper.
I a més hi ha estudis que demostren perfectament que aquests seran els que es dediquen un 60% amb aquest tipus de nous oficis i nous treballs.
Que encara s'han d'inventar, no? Mare Jesús, vinga, última pregunta
del
programa.
Només un apunt polític. Fuga d'empreses, fuga de vots independentistes. Vostè ha sigut director de campanya del PP. Les claus de la pujada del PP, sobretot a Catalunya, que és, com deia abans, territori comanche per al PP català.
Aviam, seny. Miri, jo li puc dir que... els barcelonins, els catalans i els espanyols, al segle XXI cada vegada més, això de la política és, i de la globalització és una espècie ja de masses informació en molt poc temps que acaba atordint a qualsevol. Llavors, jo crec que al final el ciutadà el que vol és seny. I jo crec que aquí la gran equivocació i el que aquí s'ha imposat és un president Rajoy, que el que ha demostrat en tots aquests 6 mesos, però també ho ha demostrat en aquests 4 anys, és que és possible i és cert que potser no és que sigui el número 1 en màrqueting i no és que estigui, no és que sigui la moda de la simpatia ni el que té el pèl més llarg, però al final sí que és el que tu li donaries, el que tu li donaries a 10 euros perquè te'l guardessin.
Que li compraries un cotxe de segona mà, com es deu dir tot
el moment. No, bueno, ara és un cotxe de segona mà, abans primera, es deia, però ara seria pues, el que tu li donaries els 100 euros perquè te'l guardessi.
Una mica més.
Bueno, tampoc hi ha més.
O que te'l gestionis.
És que ja amb 100 euros ja te'l guardaries bé. O un iPad. I al final ha sigut això. O sigui, el president Rajoy ha demostrat que ell ha aconseguit treure'ns de tot aquest lío en 4 anys, amb sacrificis, però els mínims comparats si veus Portugal, Grècia i altres llocs. Veus que tothom s'està tornant boig amb el tema del Brexit, amb altres temes, veus que aquí tothom promet coses i diu que són molt diferents, però al final en 4 mesos han demostrat que són igual o pitjors que els de sempre, i al final et trobes amb una persona que és bona persona, que és senzilla, que l'únic que fa és treballar, que no fa grans espaviments, però que al final funciona. Si li dones 100 euros te'ls guarda i te'ls torna.
El hombre tranquilo, Mariano Rajoy.
El hombre honrado, serio, que te lo devuelve, amb lo cual...
Senyor Cornet, hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Moltíssimes gràcies per compartir-la amb nosaltres. Enhorabona per aquests 100 anys del Consorci, que siguin molts més. Gràcies també al Manuel Manchón, Maria Jesús Cañizares, Daniel Arasa, Juan Carlos Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb una nova edició del Converses. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.